Socials. A Facebook, facebook.com/latardaenxarxa. A Twitter, @la-tarda. I connecta també amb el nostre web, laxarxa.cat/latarda. La tarda, sense anar més lluny.
Vinga, doncs, i anem a parlar de fotografia. Volem fer una ullada a una problemàtica que, tot i traspassar les fronteres de casa nostra, mereix una especial atenció. Això és el que hauria, segur, pensar la nostra propera convidada quan va decidir aparcar la fotografia artística per una altra de fotografia de denúncia. Anem cap a Ràdio L'Escala. L'Adi Giné, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria. Doncs mira, ara mateix ens acompanya la Clara García, que, com bé deies, ella és fotògrafa, però un bon dia va decidir canviar la fotografia artística o creativa pel que ella anomena una fotografia més participativa. D'aquí neix fa 2 anys el projecte de la ONG Biarsi, que lluita contra l'anomenat Shaupadi, que és una tradició nepalí que aïlla les dones i nenes de la societat durant la menstruació. Qui millor ens en pot parlar, òbviament, és la Clara García. Bona tarda, benvinguda, Clara.
Hola, bona tarda, gràcies.
Primer de tot, què vol dir exactament aquest terme que per molts doncs, ens sona una mica xinès, no? El Shaupadi, i què significa per les nenes i dones nepalís?
Sí, Shaupadi realment vol dir dona impura o dona menstruant, i per les dones nepalís representa que així que tenen la primera menstruació han de sortir de casa, són considerades impures, han de dormir fora al carrer, no poden menjar aliments amb vitamines i ferro i són totalment menys tingudes. No? Per elles pot representar la mort, cada any se'n moren diverses, i és molt dur ser dona...
Estem parlant d'una tradició que pot ser centenària, potser?
No, és, estem parlant d'una àrea molt remota del Nepal, a l'oest, i és una tradició basada en l'hinduisme, però hi han déus locals ficats pel mig. No tots els hinduistes fan això. Tots els hinduistes, per exemple, tenen certes restriccions amb la dona i la menstruació. Però en aquesta zona és realment extrem. Nosaltres necessitem 4 dies per arribar-hi. Llavors, per això, són societats molt aïllades i aquestes tradicions perduren.
I com ho viuen elles?
Elles ho viuen com que és el més normal del món, en una part, i ho tenen molt arrelat i elles volen fer-ho en moltes ocasions. No? Moltes ocasions a casa seva no ho fan, per exemple, i quan es casen i van a casa de la sogra els hi fa fer. Això també passa, no? I varia molt d'un poble a l'altre. Però, clar, elles ho tenen molt interioritzat. Amb elles realment creuen que són impures i van brutes. I inclús alguna de les nenes amb les que hem estat treballant porten a vegades algun amulet i li dius, oh, que maco, i et demana, tens la regla? Si tens la regla, no me'l toquis. No? I són nenes que han estat treballant amb nosaltres i que ja estan ensenyades, ja han rebut educació sobre això.
No? Per tant, les que encara no heu pogut accedir-hi, imaginem que...
Sí. Per les que no han pogut accedir-hi... a veure, quan arribem nosaltres als pobles, per exemple, el que fem és dir que anem a fer educació sexual i menstrual. No diem la paraula Shaupadi en cap moment. És com un tabú per nosaltres. I aquí entra la fotografia. Primer fem a les escoles d'educació sexual i menstrual per als nens i nenes, tots junts. Llavors fem el grup de dones i el grup de nenes. I amb el grup de dones i el grup de nenes els expliquem que fem uns tallers de fotografia, els hi donem càmeres, s'emporten les càmeres a casa i els hi diem que facin fotos de coses que no els hi agradin o que vulguin canviar sobre la seva menstruació. Quan tornen, ens porten les fotos de les cabanes, dels ponts que no poden creuar i per tant no poden anar a l'escola el dia que tenen la regla perquè no poden creuar el pont, de verdures, d'arbres fruiters que no poden tocar, de vaques que no poden tocar, i sobretot el que més impactant és les cabanes i els llocs on dormen. No? I nosaltres ens fem una miqueta els tontos, no? Allò, oh, què és això? Què em dius? Que dorms en una cabana? Per què, no? El que estem fent en això és ficar-los a l'interrogant a dins la ment, no? El dir, eps, no és tan normal, això que fas, no? I, que es preguntin ells mateixos, elles mateixes.
O sigui, no atacar directament la tradició.
No, nosaltres no som ningú per atacar la tradició. És la seva cultura, no podem arribar allà, i menys jo com a blanca, que és el que em consideren, no puc arribar allà i dir això no està bé. Arribem allà, jo sóc l'única blanca normalment, tots són, contractem infermeres nepalis, nepaleses, i bé, quan parlem sobre això, elles es plantegen a veure si això és normal o no, no? Però han de ser elles que s'ho plantegin, no? Nosaltres no els hi podem dir, no?
Però el sotrac deu ser tremendo, no? Ens explicaves que són societats o són cultures que queden molt aïllades, no? I que probablement moltes d'aquestes dones, t'ho pregunto, sí, ni s'ho han plantejat, això. És a dir, segurament la primera notícia, ara estic elucubrant, o la primera reflexió els hi feu vosaltres.
En algunes famílies sí, sí. Però en els últims darrers anys ja s'ha començat a parlar molt. I, a veure, la pràctica està prohibida des del 2005. Elles saben, a més, que és il·legal el que fan. Però el 2017, a l'agost, es va criminalitzar la pràctica, però entrarà en vigor aquesta llei a l'agost del 2018. Però elles saben que realment no és correcte, que hi ha alguna que no és correcte, perquè moltes ONGs han anat a pobles, han declarat aquests pobles chao padifri, han destrossat les cabanes on elles dormen i han marxat. I han deixat a les nenes amb la creença de que són impures i sense cabanes on dormir.
Clar.
És a dir, que realment elles saben que alguna cosa hi ha, que no...
Per tant, per molta llei que hi hagi, és a dir, és la manera de resoldre aquesta situació potser és quasi més greuja que altra cosa?
Sí, la llei no... A veure, nosaltres estem convençuts que la llei no servirà de res. Que és un pas endavant a la societat del Nepal? Val. Però la llei, per exemple, és 3.000 rúpies, que són uns 30 euros, o 3 mesos de presó per la persona que obligui la nena a anar a la cabana de Chao Padi. Però és que la nena mateixa se sent impura.
Són elles mateixes, no?
Sí, i està molt mirat, per exemple, hi ha diferents zones, no? I ja us he dit que són molt diferents. Nosaltres ens concentrem molt a Cham, i a Cham és una societat amb moltes dones. Els homes marxen a la Índia a treballar. Hi ha altres llocs, com a Calicut, que hi ha més homes, i a Calicut potser sí que és el patriarcat, no? Els homes que les fan estar més en el Chao Padi, però nosaltres a Cham hem comprovat que són les mateixes dones les que es controlen unes a altres, a veure si ha anat a la cabana de Chao Padi o no.
I una mica el quid de tot plegat és el tema de la impuresa, no? D'aquesta menstruació, el tema de brutícia. Llavors, suposo, aquí em sembla que vosaltres entreu amb el tema de la copa menstrual,
sí,
no?
Sí. Jo, el primer contacte que vaig tenir amb tot això, jo he estudiat filosofia, no la vaig acabar, però he estudiat filosofia i vaig fer totes les assignatures d'antropologia que hi havia. He fet antropologia visual, també, i llavors em vaig estar plantejant a veure per què, no? I jo vaig arribar a la... vaig deduir que era perquè viuen tots, conviuen amb la mateixa habitació, i les dones no tenen compreses, no tenen cap mètode. Ara fan servir draps, però les dones grans no porten calces, vale? Van amb aquelles faldilles, no porten calces. Els hi queia cames.
Per tant, hi ha una qüestió d'higiene,
sí,
també.
Llavors, hem començat a introduir la copa menstrual, i per assegurar la higiene, perquè, per exemple, aquestes nenes no tenen accés a l'aigua quan tenen la regla, per assegurar la higiene els hi portem també un cubet metàl·lic, un sabó i una tovalloleta, una tovallola de cotó. Llavors, elles poden demanar aigua a la gent que té accés a l'aigua, que elles no el tenen, que els hi donin aigua neta per al seu cubell, que puguin anar al lavabo, o als llocs que no poden anar al lavabo, perquè hi ha llocs que no poden anar al lavabo, que se'n puguin anar a la muntanya, canviar-se la copa, netejar-la, i aquest mateix cubell metàl·lic el poden fer servir després per bullir i esterilitzar la copa. La higiene és el més important. I està funcionant. De les nenes que estan fent servir la copa menstrual, per exemple, de 111 que vam fer el març de l'any passat, només 9 han dit que no havien fet cap mena de canvi. No? Les altres, o les mares les deixaven dormir dins, o com les mares també han rebut l'educació, les deixen menjar millor, les deixen menjar verdura, beure llet, hi han hagut canvis, no? Estem tenint grans canvis en molt poc temps, que jo no m'ho esperava, no?
Bueno, felicitats. Sí, sí, sí.
Clara, ens has descobert tot un món, sincerament, que desconeixíem. En tot cas, hem vist només, segurament, el principi de tota aquesta història. Sí. Serà un plaer tornar a parlar-ne amb tu més endavant i veure com, a poc, van canviant algunes conductes que no són res menys tingudes. Que vagi molt bé. Fins la propera.
Vinga, gràcies.
A reveure. Adéu.